Receptes pel benestar. Vols descobrir quina importància tenen les emocions en la intel·ligència? Quin paper juguen les emocions en el nostre dia a dia? Doncs escolta aquest dilluns a les 12:20, Receptes pel benestar, amb la psicòloga Rosa Barceló. T'ajudarem a cultivar una bona intel·ligència emocional. Receptes pel benestar, aquest dilluns, a l'hora Móra d'Ebre.
Moment d'obrir l'espai de les receptes per al benestar. Un cop al mes, els dilluns a les 12:20, ens visita la psicòloga Rosa Barceló. Ja sabeu que des de la temporada passada ens estem cuidant per dins, estem cuidant les nostres emocions a través de la nostra intel·ligència emocional i avui ho seguirem fent. Molt bon dia, Rosa, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Preparada per seguir cuidant les emocions, no? Tan important, no? Que sempre cuidem molt el nostre físic, però l'interior és bàsic també per a sentir-nos bé físicament.
Bàsic o no sé, no sé què és primer, l'ou o la gallina, eh?
Sí, podríem dir també.
Pensar, sí.
La edició anterior, la del mes d'octubre, justament vam parlar d'això, de la relació de la intel·ligència emocional amb la salut, i avui en què ens ho vincules, la intel·ligència emocional?
Amb el benestar i la felicitat. Ara ho entendrem.
A veure. Molt interessant.
Sí, perquè el programa anterior parlàvem de que la intel·ligència emocional ens prevenia de trastorns psicològics, no? Tipo depressions, ansietats, addiccions, això estava molt, molt documentat, molt, molt investigat, i que també tenia un impacte bo amb la malaltia física, ja que reduïa l'estrès i, per exemple, s'observava que les persones amb bona intel·ligència emocional afrontaven millor la recuperació d'una malaltia, no? Que d'altres que no tenien tanta intel·ligència emocional. Val? Però pot passar que les persones, afortunadament, no tinguéssim cap trastorn psicològic o trastorn físic greu, no? O important, achaques d'estos que diuen que tenim tots, però res important. No? Però les persones puguem no tenir la sensació de benestar, eh? O no tenir la sensació de felicitat, o que ens falta alguna cosa en aquesta vida, o aquesta vida que és menjar, dormir i treballar, no? Una mica la sensació, no?, de benestar, tenint bona salut física i mental, no? Mireu, per entendre'm, si féssim un diagrama d'estos de quesitos, jo n'hi diria circular, no?
Sí.
Estos circulars, no? La sensació de benestar o de felicitat, a mi m'agrada la paraula benestar, ja no perquè és el títol d'aquest programa que fem, no? Les receptes pel benestar, sinó perquè felicitat pot sonar a l'hedonisme, no? A riure, a menjar el que m'agrada i a fer el que vull, no? Aquell, dels plaers, no?
Sí,
dels
plaers. Tampoc és
no,
això.
No, és no. Això, no? La felicitat va més enllà,
sí.
Això, no? Del benestar. Doncs el diagrama este circular se reparteix en quant a benestar, de la següent manera, un 50% és genètic.
Ah, sí?
Per tant, aquí poca cosa hi podem fer. Sí. Tenim un...
No havia sentit mai, això.
És genètic. La sensació de benestar mos ve donada ja per la nostra genètica. La persona te pot tocar la loteria i està molt contenta i molt feliç, però en poc temps tornaràs als teus nivells de felicitat que tenies abans de que et toqués la loteria, per exemple. Hi ha un 10% que depèn d'assoliments tipus el salari, béns materials, la salut. Dius, ui, la salut? Sí, la salut cal entendre que no la valorem quan la tenim. Ens fa més feliços quan la perdem i la recuperem.
Exacte, eh? Això és veritat.
Però quan la tenim no la valorem, no? Aquestes coses que quan les tenim no les valorem, no? Si tu tens un bon sou, però arriba un moment que et penses que ja està bé, però si després tens retallades i te'l trauen, valores més el que tenies, no? És un 10%. I un 40%,
que
ens queda,
també.
La resta, que ens quedava, són accions decidides vol dir que jo decideixo que potencien el meu benestar. Són accions de les quals jo tinc control i depenen de mi.
O sigui, això és el que podem treballar,
este
no?
Este és el 40%, que és molt... que sí que ens pot donar sensació de benestar o sensació de... Mira, un dia detrás de l'altre, de què passa la vida, no? Hi ha una doctora, que sembla que tots tinguin noms raríssims, Lubomirsky, no us quedeu amb el nom, perquè a part de que és el primer que se'ns oblida, estos encara més, no?, que diu que aquestes activitats, aquest 40% que contribueixen a generar aquest benestar, són aquelles activitats que ens provoquen uns estats d'ànims, potenciadors. Potenciadors vol dir que ens fan tirar, continuar, que ens activen. I que, ara he apuntat un llistat, i que veureu que molts d'aquests estats d'ànims potenciadors, que són aquest 40% que ens dona benestar, sensació de felicitat, ja els hem treballat en molts de tots aquest munt de programes que ja portem fets, no? No només aquestes dues temporades, sinó al llarg de
molts anys de ràdio, afortunadament.
He apuntat els que la doctora aquesta diu que són potenciadors d'aquest estat d'ànim que ens dona benestar, aquest 40% que parlàvem. Un és expressar gratitud. Vam fer un programa sobre la gratitud, sí, i la generositat. És fàcil de treballar, Un petit agraïment cada dia d'algo. En alguna persona important, tu agafes una amiga i li dius que agraïda estic que siguis amiga meva. T'hi dirà, esta s'ha tornat ximple o què? Però és un agraïment, no? És un agraïment important. Agrair pel que tenim. Els americans, que són raros, bueno, tenen de tot, de lo millor a lo pitjor.
Sí, però extrems.
Són tan grans que tenen de tot. Tenen el dia d'acció de gràcies. No?
Exacte, que ve d'aquí poquet, a més.
D'agrair les coses que tenim. Per tant, expressar gratitud és una part d'este 40% que ens dona benestar a les persones. Ser agraït. Jo a vegades, és una classificació que no és real, no? Però a vegades quan veig coses penso, mira, este món se divideix de dues maneres, amb les persones agraïdes i les persones desagraïdes. I va així. I sí que és veritat que les persones agraïdes tenen més benestar, està claríssim.
Doncs ja sabeu,
està claríssim.
A donar les gràcies.
Sí. No per les persones, sinó inclús pel que tenim. Clar. Valorar el que tenim, estar agraïts pel que tenim. L'agraït està agraït pel que té, el desagraït no valora el que té i busca allò que no té. Per quan sempre estarà malament, perquè quan ho tingui no ho valorarà i sempre buscarà allò que no té. I quan ho tingui no ho valorarà i sempre buscarà allò que no té. Així no, és la manera de sentir-nos bé les persones. Cultivar l'optimisme.
Ui.
Parlarem. Evitar la comparació social és una altra de les accions. No comparar-nos. El que hem de fer, perquè sempre...
Això fa molt mal, lo de comparar.
És terrible, és terrible. Jo veig molts joves que sempre estan igual. Deixa't estar. Sigues la millor versió de tu mateix. Deixa estar els altres. Fa molt mal la comparació. I no ens deixa estar bé, perquè sempre trobarem algú que ens sap més, algú que és més guapo, algú que és... Sempre hi haurà algú, no? Per tant, sempre estarem malament, perquè sempre hi haurà algú...
Que va per damunt meu. Amb algo.
Practicar l'amabilitat. Això també és fàcil de treballar, una petita acció amable al dia. Hi ha aquests, és veritat, hi ha estudis que demostren que si tu experiments, no?, te passen uns vídeos de persones que estan sent amables unes amb les altres, aquestes persones, sense saber què els està passant, quan surten de mirar el vídeo, són més amables amb les persones que tenim a la vora. Però al revés també, quan veus que persones... No, ja no són amables, sinó que posen pals a les rodes i problemes als altres, quan tu surts, si trobes un Cidel Paso, amb els vídeos amables deixes passar l'altre. Amb els vídeos no amables li fots la bronca perquè se t'està colant l'altre. No? És important. Clar, estem envoltats una mica de molts mals rotllos que ens contagien i a vegades l'amabilitat se perd. I l'amabilitat és una de les accions d'aquest 40% que ens dona sensació de benestar a nosaltres. El que li fas el favor o el que sigui també, però el que li dona benestar és la persona que actua des de l'amabilitat. Què més?
Què més donem per a aquest 40%?
Tenir cura de les nostres relacions socials és molt important. I molt enriquidor si sabem fer-ho bé. Desenvolupar estratègies per fer front a l'adversitat, ne parlarem, que és la resiliència, ser resilients. Aprendre a perdonar. Vam fer un programa sobre el perdó. I penso que tal com van les coses, penso que també l'hauríem de repassar una mica tots. Aprendre a perdonar. Perquè el perdó ja no és per l'altre, és perquè m'allibera a mi. El perdó m'allibera a mi. Fluir més. Fluir vol dir fer aquelles activitats que ens generen benestar, que passa el temps, que estem a gust, que em concentro, que tinc ganes de fer bé, que la vida em flueix, tot és el que la vida em flueixi o que la vida me vagi tan forçada. La sensació de benestar és molt diferent. Assaborir les alegries de la vida sense pensar que després pugui passar res. Aquí i ara m'enric, sóc feliç, estic a gust, disfruto demà. Jo què sé què passarà demà. Perquè a vegades no disfrutem de l'aquí i ara perquè demà...
A veure què passarà, no?
Demà,
a
ver, no? Sí. Disfrutar aquí i ara. Ara te'n rius, estàs a gust, sí.
Pues ja està.
Ja, deixem-ho aquí. Demà ja veurem què passarà. Comprometre'ns en un propòsit, és a dir, que la nostra vida tingui sentit, que realment alguna cosa de les que fem valgui la pena per nosaltres i si pot ser en benefici dels altres, també n'hem parlat moltes vegades. La intel·ligència espiritual, que no és o més religió, sinó l'espiritualitat, aquí a mi em costa molt aquest punt.
Sí, perquè
sí, tot això
és que
això
de l'espiritualitat és com a més,
no,
més complex.
No, no és esotèric.
No.
L'espiritualitat, el creure que, no sé, que tots estem connectats i que tenim algun... A mi aquí em costa una mica d'entendre. Entenc que les meves conductes poden repercutir per a bé i per a mal amb els altres, no? Però l'espiritualitat per mi que és un pla superior que jo encara em sembla que no hi he
és
arribat.
És més místic, no?
No he arribat, però bueno, és el camí, eh? I tenir cura del nostre cos, com tu deies al principi, perquè és el que ens acompanyarà fins al final, ens agradi més o ens agradi menys.
Exacte.
Per tant, fixeu-vos que tots aquests facilitadors emocionals ens provoquen uns estats d'ànim que milloren la manera en què fem front a les situacions, allò que estem vivint, i almenys viure-les sense tant trauma, sense tant sofriment, sense tanta terribilitis, com diu el... o aquell, o Sant Andreu, no? Que ho fem tot terrible, no? Tot catastròfic.
La veritat és
que
sí, no?
I dels dos facilitadors, si haguéssim de fer un resum, els més importants són quatre, que són l'optimisme, l'humor, la creativitat i la resiliència.
Molt bé.
De l'optimisme, que o més ho defineixo, és un estat d'ànim que fa que ens esperem que allò que vingui en un futur immediat o llunyà, no?, tingui un resultat satisfactori, no? Ens fa pensar que les coses aniran bé tocant de peus a terra, eh? No és allò, l'optimisme de l'il·lus, no? De tocant de peus a terra, que les coses ens aniran bé, no?
Optimisme realista, podríem dir.
I això ens ajuda a superar els entrebancs i les dificultats, perquè ens dona energia i constància, no? Si jo em desanimo, plego, i si plego no me n'en surto, no?
Exacte.
L'optimisme ens dona energia i constància. Però com és un tema molt important, ne parlarem al pròxim programa de l'optimisme.
Molt bé.
Basat en dos autors importants, que és el Martin Seligman i el Rojas Marcos, que són dos autors que m'agraden molt. O sigui, el pròxim dia parlarem de l'optimisme.
Per tant, no s'ho podem perdre,
L'humor, per mi és bàsic i fonamental.
Sentit de l'humor, no? Que seria d'aquesta vida sense.
Sí, és una vàlvula interna de seguretat que ens permet alliberar tensions, que ens permet dissipar preocupacions, relaxar-nos i oblidar-nos en un moment determinat de tot. Després ja farem el que haguem de fer, però aquí ara disfrutem de l'humor, no? No es tracta d'eludir els problemes o la realitat, no. És simplement a vegades canviar-los de perspectiva i afrontar-los sense tanta tensió. A vegades riurem-nos de nosaltres mateixes ens ajuda a afrontar les coses d'una altra manera.
Sí, i tant.
Té un efecte beneficiós per la salut increïble. Disminueix la presència de colesterol i glucosa en sang. És increïble. Sí, sí.
Tots a riure, va.
Afavoreix la digestió, que a vegades ens va bé, que tenim alguns problemes més d'un, no? Allibera les endorfines, que són les hormones que ens genera benestar, genera seguretat, allibera tensions, ho hem dit, dissipa preocupacions, relaxa l'entorn. I relaxa l'entorn de manera que obri espais on tots construïm més bé a partir de l'humor. Les empreses d'allà, del Silicon Valley aquell i tot això, que fan aquestes coses.
Sí.
Tinc un nebot que em deia, ara mos han posat una empresa tecnològica, mos han posat uns futbolins i mos han posat unes màquines d'estes, perquè així, quan tenim un rato anem a l'hora d'einar, fem uns futbolins, no sé què, m'onriem i ja comencem a treballar d'una altra manera, no?
Bona idea, la veritat, no? És que sí, que es nota també amb el rendiment.
Però sí. I ens allibera de la por, l'angoixa i afavoreix les relacions. Per tant, sentit de l'humor, sobretot. No vol dir que tinguem gràcia o que siguéssim... Vol dir que podem riure i vol dir que distensionem les situacions perquè tot és un, no? La diferència. La creativitat, que també en vam parlar, no? Un capítol.
Sí, que vam fer un programa de la creativitat i les persones creatives.
Que la creativitat no és només de pintar o de fer, no?
Sí.
La creativitat és que ens dona pensaments paral·lels perquè ens ajuda a resoldre els problemes del nostre dia a dia de la millor manera possible, d'una manera diferent i d'una manera més adequada, no? A vegades ens quedem en la primera idea, no? Ser creatiu ens dona alternatives, pensaments que fan que resolem el nostre dia a dia de millor manera. Per tant, ja val la pena. I la resiliència, que és la capacitat d'assumir amb flexibilitat les situacions límit i sobreposar-nos amb elles, no? Com que també és molt important, farem un altre programa sobre la resiliència. Un sobre l'optimisme i un sobre la resiliència. I per acabar, parlar de la resiliència, que ja farem un programa, però he portat un conte.
Ai, que bé, sí.
Que el llegirem, perquè així no el xafo. que és sobre la resiliència, per acabar.
Molt bé.
Que diu així, no sé de qui és, va per aquestes xarxes, a la millor algú ja l'ha sentit, però és molt significatiu, i si algú sapigués de qui és, pues, agrairia que m'ho digués, perquè no sé de qui és. Jo l'he tret d'un llibre, d'un llibre de psicologia que el posa, però sé que va per ahí, no? Diu així, en castellà, diu, una hija estaba muy molesta porque parecía que cuando un contratiempo se le solucionaba, aparecía un problema nuevo aún más complicado. Estem parlant de la resiliència. Habló de ello con su padre, que era jefe de cocina. La miró y sonriente cogió tres ollas. En un puchero puso algunos huevos, en otro algunas zanahorias y en una tercera olla café. La joven se quedó pasmada pensando que su padre no la escuchaba, como era ya habitual, porque en lugar de proporcionarle una respuesta se ponía a cocinar. Después de 20 minutos de cocción, el padre le preguntó a la hija, ¿qué ves? La chica quedó atónita. ¿Qué quieres que vea? Como no me haces ningún caso mientras cueces huevos y zanahorias y café, respondió medio enfadada. El padre, imperturbable, la invitó a palpar, tocar, los tres ingredientes. La joven azorada le preguntó qué significaba. Él le respondió, los huevos eran frágiles antes de la cocción y ante la adversidad, el calentamiento con el fuego, ¿no? Se han vuelto duros. Las zanahorias, en cambio, eran duras y con el fuego se han vuelto blandas. Y en cambio, el café, cuando ha sido calentado, ha sido incluso capaz de poder transformar su contexto. El café ha transformado el agua. ¿Qué deseas ser, tu hija mía, ante las adversidades? Ojalá seas como el café y que cuando aparezcan los problemas o las adversidades, seas capaz de ser fuerte sin dejarte vencer, que sería la zanahoria, ni aislarte, que sería fernos dus, como el huevo, salir airosa e incluso mejorar tú misma, consiguiendo cambiar tu entorno. És a dir, ni ous durs, ni pastanagues, ser persones resilients, que afrontem l'adversitat de la millor manera possible, perquè tenim i tindrem adversitats de la millor manera possible que faci que l'afrontem amb la millor actitud, però sí pot ser inclús canviar l'entorn d'una manera adequada, sana, adaptativa i millorada.
Doncs a ser cafè tots, que ja ho diuen, va molt bé per començar el dia, no?
No molt, perquè a veure si ens posarem nerviosos.
Un al dia, només per a
començar. Sí, de les adversitats ne podem sortir reforçats i, a més, millorar el nostre entorn.
Doncs amb aquest conte ho deixem aquí, Rosa, i aprofito, ja que parlem aquí de psicologia i emocions, per a dir als nostres oients que demà, 13 de novembre, a les 7 de la tarda, hi ha activitat de Cinefòrum i Salut Mental a la Biblioteca Comarcal de Mora d'Ebre, en el marc del programa de Biblioteques i Salut Mental de les Terres de l'Ebre. Es projectaran diferents curtmetratges i després hi haurà una xerrada amb professionals sobre la salut mental i també amb familiars i algun dels malalts que pateixen alguna d'aquestes malalties de salut mental. Molt interessant i molt recomanable, demà a les 7 de la tarda.
Una bona iniciativa, em sembla molt bé, de treure una mica l'estigma, no?
Exacte.
De la salut mental.
Sí, sí. I a vegades, que ho dèiem l'altre dia amb la Maria Josep Clua, pensem en salut mental i pensem en malalties molt, molt greus, que també hi són, evidentment, de salut mental, però
no és la...
malalties molt comuns com una ansietat, una anorèxia, no? Tot
que
això
són persones
mental
normals que en qualsevol moment podem patir d'aquestes circumstàncies.
Doncs ho deixem aquí, Rosa, ens veiem el mes de desembre i parlarem, com deies, de l'optimisme, molt important treballar-lo. Bon mes, fins la propera.
Igualment.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.